COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Seguim a Herrera en COPE, lient que sabem que un equip d'investigació de l'Institut d'Oncologia a Vall d'Hebron ha desenvolupat un fàrmac que potencia el sistema immune contra el càncer i frena la capacitat de generar metàstasi. L'han provat en pacients per primera vegada amb èxit i han comprovat que el nou fàrmac pot arribar a bloquejar una proteïna activa en el 80% de càncers de pàncreas, en el 60% de glioblastomes cerebrals, en el 35% de càncers d'ovari i en el 15% de pulmó. Enguany faran un segon estudi amb 150 pacients més, però per ara els resultats donen esperança. I això, senyores i senyors, és feina que hem d'aplaudir i posar en valor, la que fan els nostres metges, metgesses, investigadors, investigadores. Això hem d'aplaudir i no altres coses. Estem en el camí. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornaran des de Curto López Abogados per posar més temes sobre la taula. A partir de la una, Nacional 240 amb propostes d'oci a Tarragona i Lleida. I a partir de 2:15, torna el Jordi Cervera. Amb ell seguim amb la ronda d'entrevistes que ens ha portat des dels camps de refugiats de Lesbos. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web o l'app de COPE, ens poden escoltar, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel menys ennuvolat durant les properes hores d'aquest dimecres a la província de Tarragona, un dia molt més estable. Es recuperen les temperatures després dels canvis dels dies anteriors. 26 graus a Tortosa, 24 a Gandesa, 22 a Tarragona i a Reus, 21 al Vendrell. El vent bufa de forma variable, fluix, anirà canviant de component sud-est de fluix a moderat. Per demà dijous tindrem alguns núvols que ens aniran acompanyant durant tot el dia a la província de Tarragona, probables precipitacions dèbils i disperses a la zona sud de la província. Les temperatures pràcticament no patiran canvis. 25 graus de màxima tindrem a Tortosa, 24 a Reus, 23 a Tarragona i al Vendrell, 22 a Gandesa. El vent bufarà de forma variable, fluix anirà canviant a sud-est de fluix a moderat, exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A Tarragona, Esquerra Republicana i En Comú Podem comencen avui les negociacions per un pacte de govern a la ciutat que faria alcalde al republicà Pau Ricomà. La cap de llista d'En Comú Podem a les darreres eleccions municipals, Carla Aguilà, es mostra confiada que assoliran un acord abans del ple de dissabte. Perquè Ricomà sigui alcalde, també calen els vots de Junts per Tarragona, que encara no s'ha posicionat, tot i que sembla que donaran suport, i també de la CUP, que ha condicionat el vot al compliment de 5 punts. Fan referència a l'anella verda, que implica acabar amb el pla urbanístic també de la Budellera, dur a terme un estudi per internalitzar el servei d'escombreries, impulsar un estudi de qualitat de l'aire a Tarragona, potenciar pressupostos participatius i mobilitzar el parc d'habitatges buits. Per Carla Aguilà, d'En Comú Podem, les demandes cupaires són assumibles, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Sobretot partim del programa i de les propostes que teníem cadascú en el seu programa. A dia d'avui, el que sabem i sobre el que hem decidit és que això creiem que és possible. Així que tirem endavant aquestes negociacions i tirem endavant aquest projecte que és bastant coincident amb el d'Esquerra Republicana aquí a Tarragona en concret.
Per cert, que als comuns no han agradat gens les paraules del socialista Josep Fèlix Ballesteros dient que havien ocultat informació sobre un possible pacte als seus militants. Aguilà ha explicat que per al PSC l'opció prioritària era governar en solitari i que això és el que van traslladar a la militància.
Fer una roda de premsa per valorar un procediment intern de presa de decisions doncs és una cosa greu i és una cosa que una mica qüestiona la legitimitat d'una coalició per prendre les seves pròpies decisions. Nosaltres hem fet una cosa que és legítima, que és informar les nostres bases. Nosaltres no qüestionem com cada partit informa les seves bases ni com és la presa de decisions de la resta de partits.
Què va dir exactament el PSC de Tarragona? Doncs Josep Fèlix Ballesteros va carregar contra En Comú Podem després que haguessin decidit en assemblea negociar la investidura amb Esquerra Republicana. Diu el socialista que no els van donar tota la informació i això hauria pogut canviar el sentit del vot de la militància dels comuns. Els acusa, per tant, de no dir tota la veritat. Ballesteros ha assenyalat que, malgrat el més possible pacte, el més que possible pacte entre comuns i Esquerra es dona per fet, té la sensació que fins dissabte encara poden haver-hi canvis.
Que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà. Nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet. Tenim la consciència molt tranquil·la. Hem fet tot el que calia fer. No hem enganyat ningú.
En el cas que en el ple d'investidura de dissabte no sigui escollit alcalde, Ballesteros diu que no deixarà l'acta de regidor, que es quedarà els 4 anys a l'oposició. I a tot això, Ciutadans acusa els comuns d'haver traït els seus votants per lliurar Tarragona als independentistes, que s'oblidaran, segons Ciutadans, dels ciutadans i dels barris. La formació taronja diu que treballarà perquè la ciutat no es converteixi, literalment, en un aquelarre independentista. El portaveu a Tarragona, Rubén Viñuales, alerta que els comuns confirmen la cap de llista de la CUP, Laia Estrada, com a futura alcaldessa a l'ombra. I a Reus, tot obert encara a 3 dies de la Constitució de l'Ajuntament. Continuen les negociacions, però no hi ha res tancat. Carles Pellicer vol refer el pacte amb Esquerra i ara Reus, però els republicans volen més. Noemí Llaurador vol ser alcaldessa, millor si és amb el suport de Junts i la CUP. Cap d'aquestes dues formacions descarta tampoc el PSC, però els socialistes també reclamen el seu pes específic en qualsevol pacte. Per part d'ara Reus, veuen amb bons ulls reeditar el pacte que hi havia fins ara, però també exploren altres possibilitats. I a més coses, l'incendi forestal del Perelló està ja estabilitzat i controlat. Finalment ha cremat 233 hectàrees. Algun plugim puntual aquest dimecres ha afavorit les tasques d'extinció. Les investigacions continuen en marxa, però atenció, perquè per ara el que sí es confirma és que l'origen seria una imprudència per part d'un pagès que havia fet una crema agrícola. El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, remarca que s'ha produït més d'un incompliment. De fet, a la finca van localitzar, diuen, fins una desena de fogueres que incomplien aquests requisits de seguretat.
Els incompliments més clars són, d'una banda, la distància a la vegetació forestal, que veiem que està a molt més a prop dels 25 metres de distància mínima a la que hauria d'estar. A més, el voltant de la foguera no està net de tot combustible vegetal, sinó que té un combustible fi triturat que ha servit per a propagar el foc. I després, una de les, també de les incompliments més importants és l'abandonament del foc.
Els agents rurals confirmen que el pagès responsable no tenia concedit el permís per efectuar aquesta tasca, tot i que es desconeix si l'hauria sol·licitat. El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre ressaltava també que això pot tenir conseqüències administratives i penals.
Fins al 14 de juny podria cremar amb autorització i complint rigorosament totes les mesures de prevenció, però en aquest cas, a més, en aquests moments no ens costa que tingués autorització de cremar. Amb lo que...
La xifra del matí són els 3.119 estudiants tarragonins que han començat avui la selectivitat. Enguany a la demarcació hi ha 20 tribunals, un més que l'any passat, amb la novetat que l'IES Ramon Berenguer IV d'Amposta s'ha sumat als tribunals. L'examen de llengua castellana i literatura ha estat el primer de la jornada. Els resultats de les proves es podran consultar a partir del 26 de juny per internet.
Molt bé, sense cap novetat de moment. Esperem que no hi hagi cap incidència, no ha passat res. Bé, allò que venen despistats, que no han portat el DNI, que sempre hi ha incidències d'aquest tipus, que no saben en quin tribunal s'examinen, però no ha passat res. Res important.
COPE Tarragona. Estàs informat.
En successos, els Mossos han detingut 2 homes de 21 anys per diversos robatoris amb força al barri de Sant Salvador de Tarragona. Un d'ells hauria comès 5 robatoris i l'altre 4 més. Els Mossos van muntar un dispositiu especial a la zona arran de l'onada de robatoris, que ha acabat amb aquestes 2 detencions. Un d'ells ja és a presó. Arribarem a 2 quarts explicant los que l'Ajuntament de Tivissa anuncia oposició frontal emprenent totes les accions polítiques, jurídiques i tècniques necessàries a l'ampliació de l'abocador a la partida dels Magrells, que ha començat a tramitar ja el Departament de Territori. En un comunicat expliquen que després de recopilar tota la informació i constatar que es troba en una fase absolutament inicial, han encarregat 2 informes als serveis tècnics i jurídiques davant les dimensions del projecte d'ampliació. Diu, primer ha d'aportar un ple d'al·legacions tècniques i ambientals per fer front al projecte projecte en el seu tràmit inicial i impossibilitar la seva continuïtat. Al mateix temps, preparen també una estratègia jurídica. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre prepara també un informe tècnic com a pas previ a la presentació d'al·legacions. El projecte arriba just en el moment que han començat les obres de l'abocador de Riba-roja i preveu quadruplicar la superfície d'abocament actual amb unes instal·lacions que abastaran els 690.000 metres quadrats. I una bona notícia. Arrenca una ruta per les obres més singulars de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol al Camp de Tarragona. Inclou el Teatre Metropol i també la Casa Bofarull dels Pallaresos, però la majoria són petites esglésies en pobles de l'Alt i el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. El circuit, ideat per la Universitat Rovira i Virgili, recorre 16 edificis per difondre l'obra d'aquest deixeble de Gaudí. El visitant podrà segellar una quartilla cada vegada que visita un dels espais i és una ruta factible per completar en 2 dies. En una segona fase plantegen l'opció de fer-la a peu o en bicicleta. Un dels seus impulsors és el professor de l'Escola d'Arquitectura de la Rovira i Virgili, Roger Miralles.
De fet, Jujol, com a arquitecte professional, treballa sobretot a Barcelona. Aquí és l'obra que fa de manera més relaxada, l'obra que fa com si no fos un despatx d'arquitectura. I per això segurament no se l'ha valorat, perquè aquestes obres moltes vegades es feien sense cobrar, perquè aquestes obres moltes vegades es feien per amistat a la gent que els hi demanava o al lloc o el que fos. No? Una de les dificultats que es trobarà qui ho visiti és que haurà de trucar abans. Les obres que s'obren només s'obren demanant-ho prèviament i, per tant, hauran de trucar. És una ruta senzilla de fer, però és una ruta que demana implicació de qui la fa.
De moment la conformen 16 espais, però l'objectiu és ampliar aquest circuit. És que al Camp de Tarragona hi ha una 70ena d'obres de Jujol. 32 minuts pràcticament que passen de les 12. En esports, novetats en l'operació Oikos, que investiga una presumpta xarxa de partits arreglats. Un dels implicats confirma que el resultat del partit Nàstic Huesca estava pactat. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia. Íñigo López, exjugador del Huesca i actualment a les files del Deportivo, ha confirmat en una entrevista al diari El Mundo que el partit entre el Huesca i el Nàstic de la temporada passada estava arreglat. Recordem que aquest enfrontament de la penúltima jornada el va guanyar el Nàstic, que necessitava els 3 punts per continuar la categoria. I ha sigut el desencadenant de l'operació Oikos. Íñigo López és considerat un dels possibles intermediaris a la trama de partits arreglats i per això va estar detingut el passat 28 de maig i va sortir en llibertat sota fiança dies més tard. L'exjugador del Huesca no estava convocat en el partit investigat, però reconeix que hi havia un pacte i l'equip va baixar la intensitat i no va sortir a matar. A més, afegeix que l'acord ja es va fer al partit d'anada al nou estadi, segons declara el diari El Mundo.
Per altra banda, també tenim altres informacions. Estem pendents, també, Estefania, del Reus Deportiu, on sembla que es podria plantejar un ERE als treballadors.
Així és, l'administrador concursal del Reus, David López, ha proposat als treballadors del club un ERE per intentar arribar a un acord econòmic. Molts d'aquests empleats del club tenen pendents de rebre 9 mesos de nòmines per part de la societat anònima Roginegra i l'advocat dels treballadors ha de decidir ara si tira cap endavant la proposta. Per el moment, l'encara propietari del club, Clifton Onolfo, continua sense aparèixer pel club des de fa més de 3 mesos i continua als Estats Units.
Déu-n'hi-do. Doncs sí, veurem com acaba la història. Gràcies, Estefania.
Gràcies.
Nosaltres seguim. Són les 12:33. Ens aturem un parell de minuts. No arriba encara, eh? Un minut i escaig per la publicitat i seguim, que hi ha molts temes avui.
A babor, una película de amor. A estribor, una de aventuras. En popa, una de humor. Y en proa, una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés. Auténticos cruceros de cine. Un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, con el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto, porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntete como una estrella a bordo de un crucero de cine, ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. Cal que els presenti, potser no cal que els presenti, perquè ja saben que els dimecres a aquesta hora tinc aquí a Curto López Abogados, m'acompanyen el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bon dia,
buenos días,
com Monica. Ho porteu, això?
Muy bien, la calor, el verano ya.
La calor com la porteu?
Muy bien,
aquí fantàstic. Aquí de fàbula.
Aquí sí. Aquí sí, estem una mica una bombolla, no? Sí. Això, sí.
Bueno, però, a mi ja me gusta el calor.
Està 24 graus, no us penseu que us tinc aquí al polo, eh?
Bueno,
no, 24,
estem,
eh?
Estem perfectes.
Molt bé. Doncs que no us falti de res, ni aire condicionat ni aigua. Escolta, teníem pendents parlar d'un tema que bé, ha sortit en diverses vegades, però Luis, sempre em dius que és un tema que és el que genera potser el major volum de preguntes cuando la gente nos truca el despacho, ¿no?
Sí, sí, realmente hay muchísima gente que no sabe aún la diferencia entre minusvalía, incapacidad, la invalidez en catalán. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre la minusvalía y la incapacidad y nos vamos a dedicar un poquito a la minusvalía, a los grados de minusvalía que hay. Etcétera, etcétera.
Uh-huh. Aquí hi ha sempre una pregunta que us la faig, però no està de més repetir-la. Estan molt clars, per exemple, dins una minusvalia, la diferència als graus, Miquel, està clarament estipulat o sempre hi ha aquella interpretació, aquella línia fina?
Bueno, com tot, sempre pot haver interpretació, no? Tal com ha dit Lluís, molta gent, la majoria de gent, confon tindre el grau de minusvalia, és a dir, tindre reconeguda la condició de persona minusvàlida, uh-huh. I tindré una incapacitat permanent i tindré una prestació d'incapacitat permanent. Uh-huh. En primer lloc, dir que les incapacitats permanents, com sempre hem parlat, el que valoren és la capacitat laboral i donen lloc a prestacions a pensions per a persones que no poden treballar.
Hablando claro, el bolsillo.
Esto siempre es el problema, esto, sí, Luis.
I després estan els graus de minusvalia que es poden demanar a qualsevol edat i el que valoren és la dificultat que pot tindre una persona en relació a les activitats de la vida diària. Les activitats de la vida diària són tant les activitats bàsiques com pot ser pues, menjar, netejar-se, etcètera, etcètera, uh-huh. I les instrumentals, i activitats més instrumentals, que pot ser, per exemple, una activitat laboral, una activitat social, relacionar-se amb l'entorn, etc., fer un esport, etc., etc. Per tant, el grau de minusvalia el que valora és quina disminució amb la seva globalitat té una persona per fer aquestes activitats de la vida diària, ja siguin activitats bàsiques o instrumentals. I en primer lloc, aquesta és la diferència, no? Les incapacitats permanents valoren la dificultat per una persona per poder fer una feina o per no poder fer cap tipus de feina, i els graus de minusvalia el que valoren les dificultats que té una persona per poder realitzar les activitats
Miquel,
de la vida diària. ¿No?
Cierto es que hay un porcentaje de minusvalía en el que empieza a ser importante tenerla, como por ejemplo el 33% de ese famoso,
bueno,
a partir
es que,
del 65% famoso.
La llei el que diu que per tindre reconeguda la condició legal de persona minusvàlida i per poder tindre dret a tots els avantatges fiscals, laborals, etcètera, etcètera, que pertoquen, és de tindre un mínim d'un 33%. Uh-huh. És a dir, que si no arribes al 33%, no tens...
És el mínim, diria?
Sí, sí, és el mínim. Tens un reconeixement d'un grau de minusvalia, però no et serveix absolutament per a res. Quan arribes al 33%, ja se te considera que ets una persona amb la condició legal de persona minusvàlida.
I tinc una pregunta, jo ara sí. Vaig a fer la pregunta, sí. Aquesta punyetera, que sí. Es diu, i aquí també entra l'Arturo, en aquest cas. Hi pot haver casos en què la valoració digui, doncs mira, és que vostè es quede al 30, al 31.
O al 32.
O al 32, jo això passa. Ah, sí. Clar, aquí és una qüestió d'interpretació, purament?
Bueno, això ara en podrà parlar Arturo del Real Decret. Aquí hi ha un Real Decret que valora, que en regula la forma de valorar aquest grau de minusvalia, no? I moltes vegades, apartats d'aquest Real Decret, són bastant genèrics, en el sentit de que un metge... Perquè això ho ha de valorar un metge.
Sí, sí.
Això ho ha de valorar un metge.
Arturo, que et ve la pilota, entoma-la.
Per tant, per exemple, amb les discapacitats psíquiques, el Real Decret, o amb les fibromialgies, per exemple, el Real Decret és molt genèric. És a dir, te parla si és una discapacitat lleu de l'1 al 24%, però no et diu si has d'aplicar de l'1 al 24%, Després està la discapacitat moderada, que és del 25 al 59, una discapacitat greu, que és del 60, crec que hasta el 74, i una molt greu, que és més del 74. Uh-huh. No? Clar, aquí se pot valorar de formes molt diferents. Com sempre, l'administració valora molt a la baixa. I una mica, però bueno, m'agradaria que l'Artur expliqués una mica quina és la filosofia del Real Decret i com mèdicament s'aplica el Real Decret.
Arturo.
Jo recordo que tenia un llibre de medicina interna que tenia més de 3.000 pàgines.
No em posis excuses, sí.
No. Llavors, recordo que tenia un llibre, tot el contingut no me'n recordo. El que vull dir és que, clar, el Real Decret necessàriament te dona unes guies, te dona uns paràmetres, però centrar-te en el cas concret d'una persona és impossible per un Real Decret i necessàriament ha d'estar, com tu dius, la revisió d'un metge, la concreció dels problemes, si tens més o menys, si són més greus, menys greus, i ho acabes valorant. I com sempre que valores, doncs jo puc anar una mica més cap allà i tu pots anar una mica més cap aquí. Això és inevitable. I a més, ja està bé que ho facin. Si ho fas de bona fe i tal, doncs tampoc hauria d'haver massa diferència.
A mi m'agradaria també puntualitzar, i és un tema important, el Real Decret conté un barem, que és per valorar... aquest grau de minusvalia on se valoren tres tipus d'aspectes. Quan una persona va al reconeixement oficial pel tema del grau de discapacitat, passa per tres professionals, per tres àrees. Passa per un metge avaluador general que t'avalua la patologia física, després passes per un psicòleg que t'avaluarà si tens o no patologia psíquica i finalment passes per un assistent social que valora, que també el Real Decret valora aspectes socials, familiars, econòmics,
de
que també
familiar, de suport familiar, de formació acadèmica, de capacitat de valdre't. Sí.
D'acord? I ho valoren tot en conjunt. Però el que volia fer aquesta concreció, el que volia apuntar i crec que és important, és dir que tenim un barem que no està adaptat, que no està adaptat als temps. És a dir, per exemple, parlem molt de la fibromiàlgia, però el barem que tenim és molt antic.
Això és greu, realment, Vull dir, aquestes dues velocitats...
Clar, perquè és un problema de voluntat política.
Ja,
és un problema,
com sempre,
en aquest tipus de prestacions, com parlàvem l'altre dia de la dependència, les incapacitats, és un problema de voluntat política. És a dir, tenim voluntats, per a moltes coses tenim molta voluntat política, però les que realment importants, que són els problemes socials, de la gent d'incapacitat, de la gent que necessita la dependència, els graus de minusvalia, les ajudes, els descomptes fiscals, etcètera, doncs aquí no hi ha voluntat política. No pot ser que tinguéssim un Real Decret que contingui un barem que tingui més de 20 anys. Però és que el problema és que aquest barem és una còpia exacta d'un barem dels anys 70 que ve dels Estats Units. Per tant, tenim un barem dels anys 70.
Bueno, el que sabem ara...
El problema avui en dia és aquest. L'altre dia no, perquè jo he vist molt aquest decret, l'altre dia posaré un aspecte molt, molt pràctic que a la gent li preocupa. No? L'altre dia me ve una senyora que té l'esquena totalment destrossada. És a dir realment està fatal, té l'esquena fatal, però bueno, la valoren en un 9%. I aquella persona està molt malament, està molt malament. En canvi, una altra persona que té una mica d'esquena, una mica de coll, una mica de genoll, però que no són greus cap patologia i que no l'afecten molt, arriba a un 33%. Per tant, al final, s'arriba al 33%, no tant valorant la gravetat de la incidència de les lesions sobre una persona, sinó la suma de lesions. Per tant, podem tindre gent que podem tindre dues persones que una funcionalment estigui molt més pitjor que una altra i a una no li reconeixen i a una no. Per això dic que aquest Real Decret, aquest barem, està totalment desactualitzat.
Perquè a l'hora de fer aquesta valoració, el que no es té en compte, entenc, és un criteri purament mèdic, no es té en compte, per exemple, l'activitat professional, en aquest cas, no? Vull dir, és igual,
bueno,
això.
Se valora com una activitat més de la vida diària.
Però vull dir, no es té en compte el tipus de feina que facis, per exemple, no?
Per a res. Vale.
No, bueno, en això tens raó, perquè, per exemple, parlant d'esquena, que dèiem, la gravetat de l'afectació, per passar un esglaó més amunt, has de tenir dolor irradiat. Hi ha d'haver lesió neurològica reconeguda i provada amb una... O sigui, tu pots tenir una esquena completament destrossada, com dius, però si no tens dolor irradiat no passa d'aquest nivell. Dius, a veure,
I tot això,
la gravetat
i tot
del dolor
si
i de l'afectació...
I tot no això, si el tens, és molt difícil que amb una sola patologia, encara que sigui molt greu, arribis al 33%.
Vull dir que també hi ha requeriments que són molt difícils d'assolir i que no són exigibles necessàriament, que hi ha gent que ho té. Sembla que moltes vegades és qüestió... de la voluntat política o de la bona fe a l'hora de valorar.
Per tant, des d'aquí demanem... Sé que ens escolten molts de polítics. Aquí
i tant,
a la COPE,
molts. I alguns que no ho diuen, eh?
Però bueno. Sí. Jo crec que és un tema, tant el tema de la dependència, com el tema dels graus de minusvalia, i a part estem en una població que cada vegada envelleix més, per tant, cada vegada les necessitats de dependència, d'ajudes, etcètera, són més importants.
Sí.
Des d'aquí demano que tinguin voluntat política per actualitzar això als temps que, als temps que corren.
Com també ens escolten, a banda de polítics, que evidentment, i polítiques, ens escolten molts ciutadans, per sort, als quals els dono les gràcies una vegada més, que no ho fem prou, ho donem per fet, però són molts cada dia. Em sembla que, Lluís, tu volies preguntar, i a veure si endevino per on aniràs, perquè potser li volies preguntar a Lluís, què vol dir, què ens afecta si ens diuen... té vostè aquest 33%, no? Allò fiscalment o no? Allò a l'hora de fer
quin
papers
interès.
I de... Sí, què ens suposa?
Bueno, no, a ver, esa no era la pregunta.
¿No
exactamente,
era?
Pero esa viene después.
Ah, vale, vale, esa viene después. Bien.
Esa viene después. No, tirándonos una lanza a nuestro favor, como abogados, si le reconocen una minusvalía menor a un 33%, o ellos creen que pueden llegar a una minusvalía o a un grado mayor, que nos vengan a ver, como repetimos, a través, como Miquel dice, se pueden hacer unos buenos informes médicos de todas sus dolencias que tiene, y se puede llegar a tener la minusvalía que ellos creen que tienen.
Sí, això que diu Lluís és molt important, perquè molta gent ens ve al despatx quan ja li han denegat, quan no ha arribat al 33% i a la resolució, llavors és més complicat perquè has d'anar a un jutjat, no? I els costos també són més elevats, no? Jo crec que és molt important, en aquest cas, un tema preventiu. És a dir, perquè la gent, i això és així, no? És a dir, tu pots tindre diverses patologies, però tu focalitzes amb la patologia que
més
t'afecta.
Més greu,
no?
Sí.
Fes més greu, no? Perquè
t'impedeix més, no?
I a lo millor tu tens esquena, és el que et fa més mal o el que et limita més, però tens altre tipus de patologies secundàries que les vas portant, que no t'afecten tant, però les vas portant, no? I et diuen, no, mira, demana un grau de minusvalia, que pots tindre ajudes socials, pots tindre ajudes fiscals, t'ajudarà molt per a buscar feina, tal, no? I, bueno, també és veritat, vas a l'administració, tampoc no t'informen de res, tampoc no et diuen com funciona, només et diuen, mira, aquí hi ha un formulari, presenta aquest formulari, presenta l'informe metge, i tu presentes l'expedient i presentes un expedient incomplet. I només presentes, per exemple, informes sobre la patologia que tu entens que és la que realment te limita, i els altres no. Què passa? Que al final, clar, tu els metges avaluadors, ells... que és una altra cosa a criticar. Jo crec que l'administració, i avui en dia amb la tecnologia que tenim, podrien entrar perfectament en aquell moment quan estan fent la valoració a la història clínica d'una persona.
Ah, no es pot, això?
No ho fan.
No ho fan.
Tenen accés.
Ho tenen accés, però no ho fan. Tenen accés, però no ho fan. Ho fan perquè els interessa, no ho fan, no?
Si no t'importa, Mònica, la setmana que viene podemos traer pues unos clientes.
Això ho ha fet per tallar-te, perquè t'estaves
llarg. No, acabo.
Una clienta, sí, és un inciso, una clienta, i que nos explique en primera persona todo lo que pasó.
El proceso, ¿no? Pues me parece muy
bien. Todo lo que pasó, que dé un virus.
Llavors, el que deia el Lluís d'anar a un professional, un advocat, un metge, és molt important, perquè nosaltres realment li montem l'expedient i li montem d'una manera que nosaltres, com ja coneixem el Real Decret, ja valorem el Real Decret, li fem una anamnesi tant jurídica com mèdica completa i és que el percentatge d'èxit és pràcticament el 100%, perquè nosaltres quan presentem inicialment un expedient de discapacitat ja li hem muntat perquè arribi, perquè coneixem el Real Decret, coneixem que amb aquest informe, amb aquesta prova, amb això, anirà sumant i arribarà. I moltes vegades el problema és aquest, que la gent va amb desinformació.
Clar, mal assessorats, no?
Sense anar assessorats. Bueno, clar, sí. I a l'administració no t'assessoren.
Això sí que no.
També
sí que
ho dic com a ciutadà. Clar, un pensa, això és gratuït, doncs me'n vaig i ho demano.
Clar.
I no hi caus fins que te l'han
denegat.
Vas a l'advocat i, escolta, no, ves primer a l'advocat i tal, i te muntarà l'expedient. Home, quant me costarà això? Vaig i ho demano. I
al final surt molt més barat anar abans que anar després.
Això sempre, sí. Pagues doble després.
Sí, sí, perquè a fi de comptes, com a mínim, és una consulta. I te diuen, no tens res de cap manera, o ho tens molt clar,
i recordem,
i cobres la consulta i prou.
Sí. A més,
però si no, t'estalvies.
Arturo, que mano jo.
Exacte.
Ara m'has tallat, això no està bé.
És que no l'estàs veient.
És que no em veus, que avui estàs així, estem de viatge. No, que aprofito per recordar que la primera consulta, que si algú es troba, ens està escoltant ara des de casa, en una situació així, que no sap què fer i que ha de presentar, que la primera consulta us poden trucar, és gratuïta, us assessoren i després ja cadascú tria si continuem o no. Em queden 3 minuts, però m'agradaria que acabem amb això que dèiem. Per exemple, posem un exemple. En el cas dels graus de minusvalia, parlàvem que el mínim era aquest 33%, no, Miquel?
Sí.
A nivell, què suposa de dir, ostres, doncs he aconseguit que em reconeguin. No és que et donin res, sinó que et reconeguin.
Jo crec que hi ha dos tipus d'ajudes molt importants, no? Primer estan les fiscals, que poden ser molt importants, és a dir, inclús per una persona que està treballant, si té la condició legal de persona minusvàlida, quan va fer la seva declaració de renta, doncs té una doble deducció important. Una persona que ja està jubilada o no treballa, té una deducció, no té tanta deducció, però també la té. Per tant, el més important, tenim les deduccions fiscals, que és tot tipus, si et compres un cotxe, si et compres una vivenda, l'impost de transmissions, si heretes una persona que és minusvàlida, també, si fas una donació, és a dir, actes, tots els actes que estan gravats per la fiscalitat,
tens una deducció.
La majoria, i moltes vegades són deduccions molt importants, i això jo crec que...
No, clar.
Esto es a partir del 33.
A partir del 33, depenent del grau, té una deducció o una altra.
Després, si tens més del 65 o més, ja n'hi ha més deduccions, però bueno, una mica per dir, és això, no? Després, hi ha un aspecte molt important, és a dir, la llei el que preveu és que si un empresari contracta a una persona amb la condició legal de persona
minusvàlida,
discapacitada, és a dir, té quasi una exenció total del que paga de seguro social, és a dir, de cotització per aquella persona. O té un descompte molt important, és a dir, l'Estat ajuda molt a contractar aquest tipus, és molt important perquè una persona amb les limitacions físiques o de qualsevol el mena per a poder accedir al lloc de treball, tenim aquestes ajudes que jo crec que són importantíssimes.
Són importants, sí.
Després també tenim centres especials d'empleo per a discapacitats, és a dir, són empreses que són subvencionades per l'Estat on només poden contratar gent
a partir d'aquest 33,
gent discapacitada.
Com per exemple la 11.
Bueno, sí, exacte, sí, exacte, però la 11, per exemple, la 11 ha fet un canvi, si sí, ja acabem, sí. Mònica. La 11, per exemple, va començar que només podia tindre contractar persones amb problemes Segues. Visuals i ara ja pot contractar
tot tipus de
discapacitats, no? Per tant, jo crec que i després hi ha altres tipus d'ajudes socials, com per exemple anar a museus, moltes empreses privades, per exemple, si vas al Port Aventura doncs pagues molt menys.
Això
no, no,
sí.
De veritat hi ha moltes ajudes, jo crec que és molt interessant.
Val la pena mirar-ho, sí. O sigui, perquè realment no és només aquest motiu, però tot ajuda al final, no? Perquè estic pensant també, tenir una minusvalidesa també et comporta unes despeses en altres coses, no? Depèn clar. De la minusvalidesa, però bé, sí, això...
Tens ajudes també en tema farmacològic, encara clar. Que no tinguis una pena clar, és molt important.
Per tant, si tenen dubtes, com diem sempre, aquí parlem de casos generals, no? Si tenen dubtes, Curto López Abogados, miren el seu cas allò fil per randa i els assessoren de la millor manera possible. El telèfon 977-22-35-22. Són a Tarragona, mossèn Salvador Ritori Faust, cantonada en Marques de Montoliu, però també tenen despatx a Tortosa, van allà on convingui, no, Luis? Exacte. Allà on hi hagi un cas que val la pena.
No hace falta que te lo cuente, ja lo sabes tú.
Doncs escolta, la setmana vinent més i millor. Miquel, Luis, Arturo, gràcies, que tingueu bona setmana.
Adéu. Molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
La Fira del Vi de la Deo Tarragona torna del 14 al 16 de juny. Enguany estrenem nou emplaçament, la plaça Corsini, al Mercat de Tarragona. Us convidem a gaudir dels vins d'una vintena de cellers, que estaran acompanyats de música i gastronomia de qualitat, amb el suport del Departament d'Agricultura de la Generalitat i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Adherits a la campanya Wine in Moderation. Més informació a tarragonaturisme.cat. Tarragona, Living History.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, te devolvemos el 50% en más de 1.500 productos en cupón canjeable. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca un litro. Compras uno y te devolvemos el 50% del importe. O sea, que te llevas 2,47 €. Solo hasta el 20 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Dos minuts per arribar a la una i arribem amb aquest piano perquè, tal com està el món i l'actualitat, més val un dos minuts de calma, encara que siguin. És el piano, ens arriba de la mà de Chick Corea. Els que siguin amants del jazz i del blues, doncs segur que coneixeran el seu nom, i és que avui està d'aniversari, en fa 78. Vinga, ens queda minut i mig, Estefania, per repassar el més comentat a la xarxa, que ja m'avanço, però no serà Chick Corea, clar.
No.
Què tenim avui?
Doncs mira, abans estava mirant, que és molt curiós, però el tema de les bandes coreanes, el trending topic ara mateix.
Les bandes coreanes,
sí,
de veritat,
sí.
Mira, Chick Corea.
Perquè una empresa d'entreteniment de Corea ha rescindit el contracte de Hanbin, que és un líder d'un grup de música coreà, perquè en 2016 va intentar obtenir droga il·legal. I això, estan superindignats els fans.
O sigui, s'ha sabut ara que va intentar
Exacte.
Comprar una substància il·legal, diguéssim, la discogràfica l'ha acomiadat i s'ha muntat aquí...
Sí, sí, sí.
Bé, mira, és una lliçó, és una lliçó. No sé si arribarà el missatge,
no
però...
No sé, però sí, la gent està molt indignada. També tenim el treball infantil, perquè avui és el dia contra el treball infantil.
Sí.
I també està sent trending topic durant tot el matí. Ara ha entrat Forcadell.
Darrera hora ha passat, sí, Estrasburg, no?
El Tribunal Europeu dels Drets Humans rebutja la demanda de Forcadell contra la presó preventiva. Uh-huh. Això és notícia d'última hora.
Últimíssima hora, els darrers 5 minuts, de fet. Acaba de passar això, justament avui que estem en el darrer dia també de judici al Suprem, veurem si això també surt. Molt bé, doncs em quedo sense temps. Gràcies,
vale,
Estefania. Fins ara.
Fins ara.
Els deixo ja amb les notícies, ara, els serveis informatius, i en 5 minuts, migdia COPE i Nacional 240.